quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres tenim en Domènec Miquel i en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia, bon dia.
I està al caure Antoni Ramon, que m'acaba d'enviar un missatget. I
que no es faci mal.
Arribarà.
Que no caigui de
cul i no es faci mal. A veure, tenim diversos temes d'actualitat. Avui a les portades dels diaris, la imatge que hem vist a totes elles és la de Mariano Rajoy al cantó de Barack Obama, al despatx oval de la Casa Blanca, després que el president dels Estats Units rebés Rajoy en una visita que està fent el president espanyol a Washington.
Bueno, i la de Ronaldo.
Sí, un momentet, però no. O si vols, comencem parlant del Cristiano Ronaldo.
No.
Un comentari fet tècnicament.
No tinc cap interès.
No? Els plors no et van no. trencar el cor? No?
No.
Escoltin, a la roda de premsa posterior, Mariano Rajoy ha afirmat davant Barack Obama que la independència de Catalunya no es durà a terme. El president espanyol ha alertat que la inestabilitat política i la incertesa no ajuden a la recuperació econòmica i s'ha mostrat confiat que finalment s'imposarà el sentit comú. D'això algun comentari, Domènec?
No va dir això.
No? Jo m'he agafat a les declaracions que porten avui la premsa.
Va dir, mentre jo hi sigui,
això
no hi haurà independència. La qual, diguéssim, els és molt senzill, que és treure'l, ja està. És diferent, eh? Mentre ell hi sigui, no hi haurà independència. Molt bé, doncs vale.
Jo espero que el traiem, hi hagi o no hi hagi independència.
Exacte.
Al revés.
Sí, millor, perquè, en fi. Però ara sembla que els de Burgos ja comencen a tenir un cert interès, eh?
Algun comentari sobre aquestes declaracions, Jordi?
No, és que, no sé, jo crec que... Bueno, és que tot s'ho fa a la premsa, no? Vull dir, no? Anem als Estats Units, hem de parlar del mateix tema, anem a Jugilàndia, hem de parlar del mateix tema, quan els presidents d'aquests estats no els interessa ni un pito, no? Però, bueno, per aquí la premsa ho ha de treure i, bueno...
Home, la premsa, la premsa...
A veure, tu creus que l'Obama realment, que a més va dir que era un gran líder, el Rajoy i tal, el tema aquest que es treia allà en seu de la seva... d'on ell governa i tal... té algun interès, és que l'únic interès que té són els mitjans de comunicació d'aquí, no, l'Obama no en té cap interès, ni obrirà la boca sobre aquest tema.
L'únic interès que tenia l'Obama és que li asseguressin que a la base derrota no passava res, i que això tenia continuïtat i que cap mena de problema. Això és l'única cosa que...
No, però que vull dir, ara parlant en sèrio, que vull dir que si els mitjans de comunicació no traguessin el tema ni se'n parlaria, vull dir, és que pensar que l'Obama... pot tindre interès o pot estar angoniat per aquest tema, vull dir, no sé. A part que la solució tampoc la té l'Obama.
No tots els mitjans van poder, però, treballar ahir, perquè Rajoy va vetar l'entrada de diverses televisions i ràdios a la Casa Blanca, entre elles TV3, Catalunya Ràdio, La SER, Telecinco, La Sexta i...
El Mundo.
El Mundo, exacte, sí senyor. L'únic diari català que va poder entrar a la roda de premsa va ser La Vanguardia.
Diuen, a veure, sembla ser que és costum allà que només entrin 10 mitjans, vaig sentir ahir, i que després només entre tots consensuen una pregunta. Vull dir, aquesta és la segona part, és a dir, només entre 10 mitjans...
Llibertat de pregunta, vaja.
No, vagi qui vagi, només entre 10 mitjans, perquè clar, m'imagino que darrere d'un president poden anar a 40 mitjans, no? Sembla ser, però ho van dir a la tele, arran d'això, que només poden entrar 10 mitjans, que en teoria, això ho han de fer per sorteig, però suposo que després deu haver algú que es cull, perquè també les deixen fora TV3, però també deixen fora el Mundo, no? I després consensuen una pregunta. Bueno, ara és una pantomima de roda de premsa, no? Perquè, clar, vull dir, no? Suposo que els Estats Units deuen estar estrellats. Això no podrà més de 5 minuts, no? Per tant, escolti, una pregunta, 5 minuts i vinga, cap a fora. Jo que sé.
De fet, el corresponsal de RAC1 ha confirmat que hi havia hagut un sorteig sense cap mena de transparència que va fer que hi hagués aquesta elecció.
Ah, però els van dir que hi havien fet per sorteig, va. Bueno, però el que dius també Telecinco, TV4, no sé, estic molt...
Ha quedat fora també Telecinco, La Sexta, el diari El Mundo i la cadena SER. I de catalans, tots fora, excepte La Vanguardia.
Bueno, deu haver quedat el diari de Burgos, La Gaceta de Valladolid...
No, ja els tinc. Mira, l'ABC, La Vanguardia, El País, Onda Cero, Ràdio Nacional d'Espanya, La 4, Televisió Espanyola, EFE, Antena 3 i La COPE.
Sí que podria ser.
Home, la COPE, absolutament fonamental, eh?
No, però sí que podria ser per sorteig, sí, però és igual, tampoc no ens trencarem el cap aquí ara, a veure... No?
Sobre economia, el president espanyol ha destacat l'evolució positiva de l'economia europea i de l'espanyola l'últim any, i Obama ha remarcat els esforços d'Espanya per deixar enrere la crisi. Tot això, el president nord-americà considera que encara queda molt a fer a Europa. Espanya, en concret, diu, té davant seu el repte de la desocupació, una qüestió sobre la qual els dos dirigents s'han compromès a treballar de manera conjunta. d'economia sí que en van parlar, doncs.
No sí, només... segons, a veure, segons va anunciar el tema de l'economia, i ara el Rajoy, suposo que, clar, li interessa que no es parli d'altres temes que són els polèmics, no? Bueno, l'economia...
Ara en parlarem dels temes.
L'economia és el més greu, no? Però dir, quan ideològicament polèmics, no? Hi ha altres temes que han tirat per la via del mig... I s'ho juga, jo crec que, bueno, com qualsevol president de govern i tal, s'ho juga tota la carta d'economia per allò que si l'economia funciona, doncs, home, tot va millor i qui dia passa any empeny, no? De totes maneres, clar, vull dir, quan parlem d'economia, aquí només parlem de percentatges de PIB, no? Bueno, això està molt bé, vale? Que l'últim trimestre, l'any passat, vam créixer un 0,3%. Bueno, estupendo. Hi ha quatre dades macroeconòmiques que milloren. Ara, el dia a dia... Com també diuen molts, i cuidado, que la cosa serà lenta i el dia a dia moltes, totes aquestes coses molta gent ni ho percebrà, eh? Perquè clar, fins que no comencem a parlar aquí de reducció de taxa d'atur, no sé que entrem per millora de l'economia, no?
No sé, se n'ha parlat de reducció de taxa d'atur, però és que en realitat és una reducció absolutament falsa, no? Perquè, a veure, en realitat ha sigut gent que s'ha deixat d'apuntar en les llistes, diguéssim, de l'INEM, no? I per tant, no és que s'hagi reduït. És a dir, s'hauria reduït la taxa de cur si hagués augmentat les cotitzacions de la Seguretat Social, però si només es redueix la taxa però no augmenten les cotitzacions, aquí està passant alguna cosa, no?
A més, escolta, si anem per xifres macroeconòmiques, els economistes els diuen que com a mínim un 1,5 o un 2% ha de créixer l'economia perquè es creï ocupació neta, vull dir que... A veure, aquí ja, tots sabem que aquí la reducció de novembre, desembre, gener és temporal.
Toni Ramon, molt bon dia, eh?
Molt bon dia.
Estan parlant d'aquesta visita de Rajoy a la Casa Blanca. Sobre aquestes dades que donàvem d'economia, ahir el ministre d'Economia va explicar en una compareixença al Congrés que l'economia espanyola va créixer un 0,3% el quart trimestre del 2013. Diu que és un nou camí clau per recuperar renda i ocupació i va parlar d'aquestes dades macroeconòmiques, no? I de rebaixar la taxa de l'atur a l'entorn del 25% o lleugerament per sota, que no vol dir que hi hagi més afiliats a la Seguretat Social, que és el que deia el Domènec.
Imagina't tu, estem parlant que el gran èxit és baixar per sota el 25%, eh? No està malament.
Bueno, és que moltes de les dades que fins... Bueno, ara s'ha donat aquest 0,3, que caldrà veure, que així sigui... Però, a veure, no, és absolutament insuficient. I després que moltes de les dades que s'han anat donant com a èxits, no, fins fa 4 dies, eren que hi ha, com l'atur es desaccelerava, per dir-ho d'alguna manera, no? Que cada vegada hi havia menys acomiadaments, però en continuaven havent-hi. O sigui, arriba un moment que quan ets tan avall, això ja no es pot vendre com a èxit, això és un autèntic desastre, no pots dir, bueno, hi ha hagut menys acomiadaments o hi ha hagut algunes incorporacions o ha baixat la taxa d'atur, però estem parlant de percentatges tan baixos i que a més l'atur està amb unes xifres astronòmiques que és, bueno, és ridícul donar aquestes xifres com a èxit, no?
No s'ha explicat quanta gent ha marxat a l'estranger, quants immigrants han retornat a casa seva, vull dir, tot això no s'ha explicat, vull dir, clar, i tot això abans formava part d'aquest atur. I per tant, si s'han anat hi ha una gent, diguéssim, que ha marxat a fora, doncs aquesta gent deixa de comptar en l'atur. Però no és que hagi passat a la cotització de la Seguretat Social,
Però
que ha passat a la cotització d'un altre país.
A més, hi ha una cosa fonamental, diu. A veure, un dia o altre sortirem de la crisi. Un dia o altre reduirem l'atur. Però, bueno, amb quin tipus de treball ens quedarem? Aquesta és una altra. Com que, a veure, la qualitat del treball, qualitat, a veure, respecte a fa 5 o 6 anys, la població activa que quedi, en quines condicions quedarà? Però, clar, dels contractes que es fan, segur que és un 6 i pico, un 7% són indefinits. Només un 6 o un 7% són indefinits, imagina't. Cada dia, la xifra l'altre dia donaven que s'està perdent poder adquisitiu, que els últims anys s'ha perdut poder adquisitiu, els sous han baixat, el problema ja no és si sortirem o no de la crisi, el problema és en quina societat, en quin tipus de societat sortirem i en quin tipus de treball, i en quin tipus de drets socials, econòmics i tal, aquest és el problema ja, de la sortida de la crisi, no que en sortirem, clar, si fixem només les xifres macroeconòmiques, segur que milloraran, d'aquí a 3, 4, 5 anys, ara, en quin tipus de societat sortirem, sobretot en termes laborals, qualitat del treball, tipus de feina, durada, sous mínims, aquesta és la història, i tot indica que això serà desastrós.
De fet, avui hi ha una notícia al diari Ara que explica que la meitat dels docents universitaris estan en situació precària. El 50% del professorat d'educació superior cobra entre 300 i 1.200 euros bruts al mes.
Sí. Sí, 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 sí. S'està, a dintre universitat, com al resta de la societat, s'està creant una esboranya.
És un exemple, és un
s'està creant una esboranya entre els 4.000 i pico euros bruts, que no dic que no els hagin de curar els catedràtics, també vaig sentir la notícia, 4.500 bruts els catedràtics, i professors aquests adjunts allò, que estan 46 i pico euros, no? Dius, hòstia, què passa aquí, no? És brutal, és brutal.
Més temes. La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la imputació d'Oriol Pujol Ferrusola com a possible autor d'un delicte de suborn comès en el cas ITB. Segons la Fiscalia, el possible delicte va ser comès durant la tramitació parlamentària de la Llei de Seguretat Industrial, que es va publicar en el seu moment en el butlletí oficial del Parlament, conegut com el cas de les ITBs. La Fiscalia entén que Pujol va demanar 30.000 euros a un dels empresaris implicats en la trama de les ITBs a canvi de votar a favor dels seus interessos. Les mateixes fonts apunten que també apareixen implicats en aquesta nova causa la dona d'Oriol Pujol i els empresaris Ricard Puignou i Sergi Alsina, imputats en la causa principal per les suposades irregularitats en les concessions de les estacions d'inspecció tècnica. Si el tribunal ho accepta, serà la segona imputació d'Oriol Pujol en aquest cas, perquè, recordin, ja el van imputar per un delicte de tràfic d'influències.
Bueno, jo em sembla que sempre em sentiu dir el mateix, doncs que la justícia faci el seu curs... I ràpid, això sí, ha de ser ràpid, que...
Com a l'Infanta, ara en parlarem.
Exacte, vull dir, els presumptes juristes que tenim anys i anys corrent pel carrer abans no arribi un judici, si és que arriba, és una vergonya, dona una sensació d'impunitat i de que aquí es pot tot. Per tant, la justícia que actuï, ja en parlarem el dia que surti la sentència, però que actuï i ràpid.
I com diu el... Com va estar, no sé si encara ho posa, el Forges durant anys i anys posant els seus acudits a sota, no t'oblides d'Haití, jo dic, i no t'oblides de Millet.
Exacte.
Hauria de posar, i no t'oblides de Millet, no? Perquè, clar, si l'Oriol, si el teu Oriol porta 3 anys, no sé, ara me'n recordo, tinc el Pujol 2 anys i mig, i d'ol, el Millet quan se'n porta, tu? El Millet va davant, hauríem de liquidar, com dius tu, sí, hauríem de liquidar el romans aquest, eh?
No, i si després s'ha d'acabar com el cas, diguéssim, doncs el Jaume Mates que dius, bueno, sí, sí, hòstia, el condemnin a presó però...
No entra no... i demana índul, que espera
és molt fort,
espera això, índul, espera, que aquesta serà potser la notícia de la setmana també,
això és molt fort,
De la setmana que ve o l'altra, perquè si ja li donen índul llavors sí que ja és com diu, perdona l'expressió, allò pixar i no treure gota, perquè, hòstia.
No, però a més, en general, ja no parlo per aquest cas concret, sí, ja no. El jutge decidirà si és culpable o no, etc. Però, en general, veieu, no, que en tots aquests casos, en general, la defensa sempre va a buscar, no la innocència, demostrar la innocència, sinó a buscar argúcies legals, a buscar aquell error de procediment, a buscar
la dilatació
total.
Aquesta és la diferència.
I si és innocent o no, escolta, ja en parlarem un altre dia.
Bueno, és que a veure... dues coses, aquesta és precisament la injustícia de la justícia. Uh-huh. La diferència entre el pobre desgraciat, i que se'm perdoni l'expressió, que ha d'anar amb un advocat d'ofici, que ja t'espavilaran, nano, i el que té es pot pagar no sé quants milers d'euros o un bon gabinet, que no et preocupis tant amb un tema judicial com hisendístic, no et preocupis que ja trobarem la trampa. Aquesta és la gran història. A part de que, escolta, jo una vegada que passava un llibre bastant avorrit, em vaig llegir un llibre que va fer precisament el Roca i Junyent sobre la funció de l'advocat, i ell ho deia clar, amb unes altres paraules. Escolti, si jo culpable o innocent, l'obligació d'un advocat és defensar el seu client i d'aconseguir el millor resultat per ell. I a veure, aquesta és la funció, és la funció de l'advocat, Vull dir, escolta... A partir d'aquí, tots les argúcies, tots els arguments i totes les peles que es puguin invertir, pues, tira, i és el que farà amb la Infanta també, no? Vull dir, aquí és el que es tracta. A mi em diuen que allò, però escolta, jo el que faci falta, tu. Se suposa dins de la legalitat. Bueno, pot ser molt bèstia, però aquesta és la funció de l'advocat defensor.
Aquest detall se suposa dins de la legalitat,
sí. Sí, bueno, se suposa ja, no,
que no l'ètica i la justícia.
No, però ja sabem.
Són altres coses, no són sinònims.
Toni, aquestes altures de la pel·lícula ja saps que una cosa és l'ètica i una cosa és la legalitat. Escolti, no és ètic, però és legal. Aquesta és la frase que es porta, no? No dic per la Infanta, dic per en general.
No, de la Infanta en podem parlar, també.
També, sí, sí, sí.
Bueno, no, és que va tot dins d'un mateix sac, no?
Bueno, és una mateixa... Sí. Bueno, també veurem a veure què passa. De totes maneres, jo només dic una cosa, amb la Infanta, si és que canviem de tema.
Canviem de tema.
Perquè me recordo que fa una setmana el Roca i el Silva, no? És curiós, perquè ets algunes d'Unió, l'altre és de Convergència, ho era, sí. Està molt bé de defensar la Infanta, bueno, esclar, però sobretot són advocats. Allò va... deia, no, recorrerem perquè no acceptem que imputin a la Infanta. Aquest era el discurs fins fa 4 dies.
Sí.
Ara, a les 200 pàgines del Castro devien ser molt potents, perquè tant per la defensa com el fiscal decideixin no presentar recurs o el que sigui, escolta, havia de ser molt potent, i si i fixeu-vos en l'estratègia del Silva aquest, no sé què Silva, no? L'advocat, sí. Que és el penalista que sí, treballa sí. Pel Roca, diu, va dir, todo lo que hizo era por confianza, por amor. O sigui, no està dient ja que no la pifies. No. Està dient que si l'ha pifiat, sí. Que deu ser el que demostra els 220 pàgines, tal i qual, que era per confiança amb el marit, perquè clar, tothom confia en el seu marit.
Cegada d'amor.
Cegada d'amor.
Com l'obra de teatre.
Es posava una vena quan anaven allí. Ai, oi, perdó. Cegada d'amor.
Sí, sí.
Però vull dir, en ella la defensa ja va. Ja amb arguments d'ordre emotiu, no? De relació d'efecte, no pas jurídiques. I bueno, escolta, jo puc estar molt enamorat, no? Però si tu dius, escolta, fes-ho per mi, fotre un tiro aquell que passa per allà a la cantonada, tu. En fi, atenció, et dic que li fotis un tiro és perquè hi ha motius. Jo li foto el tiro, és que, a mi, és que el meu marit m'ha dit que... En fi, a mi quan vaig sentir aquesta frase dic, ui, que està xungo el tema.
A mi em va fer molta gràcia quan la Casa Reial va demanar que sobretot que s'accelerés el cas, que anés ràpid, perquè no podia ser que estigués exposada a la Casa Reial.
No, a mi em sembla bé que si no hi ha recurs per mig, que, sí, però, que per abans millor.
Però qualsevol ésser normal que va a la justícia, és una lentitud que després la Casa Reial demana que sigui ràpid, home.
I amb una mica de sort, però és el provisional, esperar el judici.
Per això que, vaja, va sorprendre.
No, que ho dic moltes vegades, que la justícia no és justa en aquest sentit i que no mesura tothom pobre. Això és d'una claredat meridiana.
Una altra cosa que em va fer molta gràcia va ser alguns diaris que titulaven que la Infanta Cristina declararia voluntàriament perquè ella volia. Diguem, escolti, no? Un cop no hi ha hagut recurs, li toca anar a declarar perquè li han demanat.
Ara,
aquests diaris que van picar o no van picar i van treure aquest titular s'haurien de fer mirar. Simplement ha d'anar a declarar perquè li han demanat. No, però, i si no ha presentat recursos perquè li toca anar a declarar.
Però és que si tu mires fredament, és molt bèstia, no? Perquè, clar, les opinions d'alguns mitjans respecte a determinats acusats no estan en funció del delicte, sinó en funció de qui és. Us en recordeu el vidu de la cantaora, aquell del torero, que va atropellar a la...
Sí, Farruquito era?
No, Farruquito no, Ortega Cano. Anava mamat i no sé què es va... Hòstia, hi havia alguns programes de pit i cuixa a la tele, d'aquests que ara van dir a fer el títol perquè no me'n recordo ni... Que es cantaven d'un pobre desgraciat, que pobre home, mira... Serà possible? Perquè era ell, oi, el tio que es va pelar, tu, i el tio que va atropellar. Sí. Escolti, a veure, el tio anava allò, anava amb excés de velocitat, va cometre l'homicidi, no va cometre l'homicidi. A mi m'agrada si és l'Ortega Cano o Antonio Fernández, tu. No, llavors, depèn del personatge, el delicte és diferent. I és que és així, fredament, és que és molt bèstia. És que és molt, molt bèstia, I que hi caiguin els mitjans, home, això, és molt bèstia.
És la mateixa
percepció. O alguns mitjans, vaja.
Home... des de que apareix aquella notícia, no?, a Mediacat, de que alguns mitjans són tot orelles, a l'hora d'escriure les notícies, doncs, home, jo crec que no veig innocència aquí, O sigui, dubto que cap mitjà d'aquests hagi picat. O sigui, senzillament ens volen fer combregar amb rodes de moler, fer-nos veure, no?, aquesta bona noia com una dona càndida, i superbona
persona, i molt campatxana. No, dic que això és el que pretenen els mitjans, no dic que els mitjans vagin amb innocència, al contrari,
No ho dic des que va aparèixer la notícia, no?, de que la Casa Reial dictava les notícies presumptament a La Vanguardia.
Una notícia que va treure Mediacat, que és un observatori de mitjans, que explica que la filtració de correus d'Iñaki Urdangarín, relacionats amb el cas Nós, continua descobrint detalls. L'última demostra que hi havia una nota per parlar amb Godó, signat per Carlos García Revenga, secretari de les Infantes i actualment també encausat en el mateix procés. Era un correu molt breu i esquemàtic, resumint 6 punts, que deia quin havia de ser l'enfocament que la institució monàrquica volia donar a la compra d'una casa a Barcelona per part de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín, i curiosament La Vanguardia va publicar només 2 dies després d'aquest correu un reportatge de la corresponsal de la Casa Reial del diari, la senyora Maria Ángel Alcázar, en què coincidien tots els punts de manera esquemàticament explicats, però vaja, tal com s'havia sol·licitat que es transmetés a part del grup Godó. Ho explica Media.cat, vull dir que no m'ho invento jo, eh?
Però això no, a mi no m'estranya, no? Que els mitjans, que la, els responsables de comunicació a casa oral intenti que els mitjans allò... No m'estranya.
Però clar, un argumentari que diu que segueix fil per randa de les instruccions demanades des de la Casa Reial.
Ja, bueno... No, no, Casa Real i el compte de Godó és el compte de Godó, i també has d'entendre, no? No? Home, no, no,
era. Era aquest, no, l'article, Toni?
Era aquest, l'article, era aquest. Sí, sí.
No, però no, mira, que jo no ho justifico, però clar, és que té molt pes la cosa.
De fet, recomano la lectura de tant en tant de Media.cat, perquè és interessant.
No, no és poca cosa que la Casa Real hagi escollit el despatx del Roca Junyent, eh? Vull dir que... Cuidado, eh?
Però com s'ho fa, el Roca Junyent? Ha de fer els articles de l'Avantguàrdia, ha de fer d'advocat, ha de fer tantes coses, ha d'anar fent xerrades, ha de fer tanta cosa que dic, home...
Ell dirigeix el bufet, però tindrà allà una equipa.
És el president del... com es diu, del Museu de Nacional de Catalunya, i el secretari del Banc de Sabadell.
I també de l'associació aquella centenària d'amics econòmics, de l'associació Amics d'Economia de Barcelona, com es diu allò?
D'Amics del País.
No sé què país.
Que són quatre amics del país,
no? Vale, no, però no del diari, però a veure, el Roca dirigeix un bufet que tenen uns professionals estupendos i que et fan unes minutes que et deuen deixar clavat, i el que té és un bon panelista, i ja està, el Roca posa el prestigi, suposo que és aquest, no? com el Quatre Cases i quan tots aquests advocats de
prestigi i molt probablement l'agenda de telèfons i correus electrònics,
els contactes, clar,
a vegades és
ara, si li demana,
tan o més important que el
panelista. Si el rei li demana al Roca és perquè suposo que hi ha una certa confiança, perquè, home, escolta, no és qualsevol, és evident que...
Però això passa tot, en tots els àmbits.
Sí,
avui que el Martorell i el Mequi, el despatx aquest d'arquitectes, sí, també s'explicava que avui que es feia aquest paper, no? Fins al punt que una vegada hi va anar una senyora que anava a encarregar un panteó, i quan va marxar d'aquíssim, doncs havia encarregat un xalet a la Costa Brava.
I si vols fer una casa que li caiguin les teules, doncs encara és la Calatrava, vull dir, això hi ha especialistes de tot.
Bé, doncs, veurem. A mi sempre m'ha fet gràcia, no?, veure-la a tot arreu. També està ficat en un consell d'una elèctrica, una mica Roca.
Mi, ara que diem això, el consell hi havia una cosa...
El Felipe González.
Sí, va arribar al sí, ja sé, que el senyor Felipe González va dir que plegava el Consell d'Administració de Gas Natural, era? Sí.
Ara...
No perquè hi hagués incompatibilitats. El senyor, cal dir que cobrava 10.000 euros per reunió. No està malament.
Gas Natural.
Per una reunió cobrava la meitat del sou mitjà d'aquest país, 10.000 euros anual, sou anual, perquè s'avorria. Dius, hòstia, quina jeta. I, bueno, i quan vaig sentir l'altre dia el que cobrava per conferència el Blair, i que hi va amb jet privat, i que es dedica
és el de la tercera via,
es dedica a col·leccionar mencions, dius, hòstia, quina jeta. Quina jeta. Com vols que la... Sí, sí, la tercera via, el Partit Laborista... Com vols que la gent confiï més en mandataris que suposa d'un trenat progressista, no? Un senyor que es dedica a cobrar, no sé si eren 200.000 euros per una conferència, va amb avió privat. Hòstia, que no és una altra cosa que aprofitar-te de que has ocupat, evidentment, un càrrec públic, no?
Sí, sí,
bien, perquè si aquest senyor, en lloc d'haver sigut primer ministre del Regne Unit, hagués sigut director del Museu d'Història de Cambridge, dubto que li paguessin aquest preu, però jo explicaria coses molt més interessants, per cert. Però bueno, entra dintre de l'escàndol general.
No és que dubtis, és que tens l'absoluta certesa que no li pagarien aquesta quantitat.
I que a sobre parlaria de coses més interessants.
Saben que recentment Felipe González va presentar un llibre a Barcelona? No sé si en tenen constància.
Sí, però no era d'ell.
Sí, era d'ell, un llibre que a més havia de presentar a Ada Colau, que li van demanar a Ada Colau, a Ada Colau es va negar.
A Ada Colau li presentés un llibre?
No, li havia de presentar, però Ada Colau s'hi va negar perquè considerava... Bé, va ser un acte que es va fer a Barcelona pocs dies després de l'increment anunciat de l'11% de les elèctriques. Hi havia un munt de periodistes allà per fer preguntes i cap periodista li va preguntar sobre l'increment del preu de l'electricitat, quan... Ell és un dels polítics que està ficat en una d'aquestes empreses del sector elèctric, gas natural, no? Doncs Felipe González està en un acte a Barcelona, presenta el llibre, que era l'excusa, té no sé quants periodistes, tots els periodistes també preguntant-li sobre Catalunya, etcètera, etcètera.
I de què anava el llibre?
És un dels seus últims llibres sobre la seva... Estic buscant el llibre...
Ah, tema biogràfic.
Sí. I cap periodista li va preguntar sobre el tema de les
drets, per exemple. Devien ser preguntes sortejades, també.
També, com a...
Devien sortejar les preguntes. Devien sortejar les
preguntes. No, perquè a més hi ha com un interès en amagar, no?, tota la presència d'expresidents, exministres, en aquests consells d'administració, no?
O sigui,
ho sabem els que ens entretenim a buscar coses per internet, els que...
No, no, jo també. No, tot això que dic va sortir l'altre dia.
Però... Si no passa de volada, o sigui, la gent no, en general desconeix, no?, el sou per reunió del Felipe González i de molts altres.
Sí, sí, sí. Perquè va sortir l'altre dia d'allò, i el Blair perquè ho vaig llegir-ho ahir, se m'ho vaig dir, però bueno, la corrua de gent, bueno, tots els ex.
I a més, la poca vergonya que d'elles, no? O sigui, l'argument, que l'argument sigui m'avorreixo,
sí.
O sigui, estic cobrant el que estic cobrant,
que
vaig a la feina,
que costa que veia cap incompatibilitat. No, una reunió,
reix,
una reunió al mes, 120.000 euros a l'any. Vaig calcular, doncs mira, 9 o 10.000 euros nets per reunió.
I t'avorreixes, colló.
No està malament.
Està bé.
Si aquí ens paguessin per programa 10.000 euros, escolta, tu en tenies cada dia aquí, eh?
Toma, un programa ja fèiem. Sí, molt, eh?
Vull dir que... Jo vinc un parell de programes...
S'acaba el pressupost,
un parell de programes i no vinc ja no tornem tot l'any, eh?
Ostres, però... No, no, que digués que s'avorreix, jo també em vaig quedar...
No, 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 és bastant...
Sí, és la poca vergonya, és viure ja en aquell núvol que es deuen pensar que la resta de la gent és imbècil.
Sí, veu llegir l'article del Javier Marías del Suplement del País aquesta setmana? Doncs us el recomano que us el llegiu, perquè és un article molt, molt interessant.
Què deia, més o menys? Es pot ser un...
Sí, més o menys, diguéssim, el seu argument és que el govern actual del PP ha estripat les cartes del pacte polític o del pacte social, no? I que, per tant, si ell ha estripat les cartes per la seva banda, doncs per la nostra banda, ens podem declarar dintre la més absoluta desobediència civil i no passa res, perquè si uns ho han fet, diguéssim, l'altre cantó també té dret a fer-ho. Clar, que això surti en un diari com Un País i de més, i amb la signatura que porta i tot plegat, a veure, està, diguéssim, evidenciant tant un malestar que bueno, no sé, resulta com absolutament preocupant, eh? Vull dir, molt, molt. No. I no és l'únic autor que últimament s'està posant amb aquest pla, eh?
No, però és que és evident, eh? Vull dir, sota la capa aquesta que l'economia ho és tot i que el bàsic és sortir discurs que, evidentment, tot afirmaria, no? El fonamental és que l'economia millori i tal. Està fent una revolució conservadora absoluta, una rere l'altra, eh? El tema de llibertats personals, amb el tema de tancar els ulls i no obrir la màniga per buscar solucions, el tema de Catalunya, el tema del País Basc, que ara s'està també fins ara allò, però ara es pot complicar, el tema de la llei Wert, el tema de la interrupció de l'embaràs, és que és allò, el Tea Party, no? El Tea Party el Tea Party particular del PP s'està imposant. És una cosa tremenda, no? Vull dir, ja veurem, no?
I ara han obert el meló del País Basc, que jo no sé quin interès tenien ara que se'ls obrís un altre meló, tenint en compte ja els diversos que tenen obert.
Bueno, aquí han parlat alguna vegada del tema dels presos, un tema delicadíssim, però que se suposa que és un tema que s'hauria d'anar encarrilant i tal i qual, no? Vull dir, llavors, parar-te en aquest discurs tan dur de que no mourem res quan se sap que, bueno, s'haurà de moure, pim-pam, pasqual... No ho sé, són ganes, també són... Bueno, això són ganes d'encobrar una situació del País Basc, escolta, la cosa està com una taca d'oli, no? I fins en cosa l'orgullo desmarcant-se de Catalunya, perquè en el fons el que ells no volen és que els toquin el concert econòmic i tal i qual, no? I de cop i volta, potapamba, no? S'arma el sidral perquè... Clar, que diran, no, que això és el jutge, no tenim res a veure amb el govern, que aprovi la... Bueno, però no sé. Però jo crec que també és això, no?, que... Jo no sé si sota mà s'està fent alguna cosa, però clar, aquest discurs tan dur per tot el tema penitenciari, quan se sap que, bueno, que s'haurà d'anar obrint d'allò i anar-li encarrilant el tema, també... Bueno, és això, no?, aquest posicionament ideològic, oi, a mis cojones, no?, com el Verd, no?, i el xulo ell i el Gallardó, no, vinga, xulo, tu! Vinga, aquí, què collons, home? Vinga, aquí, res, home. Aquí.
Home, sí, és la llei més progressista que s'ha trobat mai, la de l'avortament, segons el Gallardó.
I em va fer molt de gràcia perquè diu, perquè jo si tu havia ell es va posar com a exemple, no? Jo si sabés que era un fill de formació, no sé què, ja el tindria.
Bueno,
que, però no vull que els altres que els tinguin, no?
Pot tenir, si vol.
Tu tira el que vulguis, no? Vull dir, fa, però no. Esclar, jo sempre explico aquell xiste, no? Deia, hòstia, mira el que diu el diari, diuen els sociòlegs o els demògrafs, diuen els demògrafs que hem de tirar més fills. Diu, hòstia, però que els tinguin ells, no? Escolta, a mi no m'obligui a fer passar pel seu tub ideològic, no?
Dijous tenim votació al Parlament, el PSC no preveu que hi hagi...
I hem d'anar-hi?
No.
Home,
si vols anar-hi... És
que no m'ha dit res a mi, eh?
El PSC no preveu que hi hagi vots diferenciats en la votació que demanarà el traspàs de les transferències per referèndums. Quan falten dos dies per aquest ple, el portaveu del partit, Maurici Lucena, ha dit que té la convicció que els diputats crítics no faran un vot diferenciat perquè han acceptat esportivament, literal, ho diu, la posició del partit. Lucena ha subratllat que la posició unànime que va sortir al Consell Nacional del Partit que va decidir votar en contra de la consulta ha convençut els discurs que en un primer moment se'n van desmarcar.
Bueno, aquí estem davant d'un cas d'intent de...
És que anem parlant del PSC cada X temps, eh?
Sí, no? Bueno, estem en el típic cas d'intent de disciplina de partit, de doctrinament. Primer, la posició del PSC la trobo lamentable amb aquesta votació. Després, que votin el que vulguin en un hipotètic referèndum, però ara aquesta votació de dijous és demanar la transferència de la possibilitat de poder convocar un referèndum. Per tant, és transferència d'una competència, és una cosa que es podria votar sobre molts àmbits i en aquest cas és per poder, diguéssim, fer referèndums. Estem en contra d'això? Estan en contra d'això? Bueno, doncs, ho trobo patètic i lamentable per part del PSC. Volguer negar la possibilitat d'aquesta transferència de la competència perquè no m'interessa un possible referèndum i encara m'interessa menys que en aquell possible referèndum guanyi el sí, doncs home, és començar a minar el camí de manera poc democràtica. Després hi ha la situació dels crítics. No, jo crec que tenen una oportunitat, si realment són crítics i es creuen el seu posicionament polític, de desmarcar-se. Ara també han de fer la reflexió de si el PSC en aquests moments és el seu partit o no, i per tant tant discrepar al final, si veus com un Consell Nacional el 80% dels vots voten en contra del que tu estàs defensant, doncs pots fer dues coses: sortir del grup parlamentari i votar el que ideològicament tu creus que has de votar, que per això tens l'acte de diputat, o si no, doncs res, disciplina de partit, i a partir d'aquí ja desmunta tot el que és el corrent crític, per dir d'alguna manera, o el corrent ideològic diferenciat dins del partit, no? Tens aquestes opcions, o sortir i defensar el que tu creus, com a diputat que ets, o acatar i esperar a veure si en les properes primàries t'hi posen o no t'hi posen.
Bueno, hi ha una tercera via, que és que tenint en compte que estem en plena epidèmia de viriacis i de més, hi hagi un contagi fulminant amb determinats membres del PSC que aquell dia estiguin absolutament engripats i no puguin anar a votar. Però bé, això seria una altra circumstància.
Vàries coses.
Home, tanta reunió junts, pot ser que s'ho hagin encomanat.
Sí,
eh?
Sí.
És possible.
Sí.
Vàries coses. No es va aprovar per unanimitat, el Consell Nacional del PSC ens va amb 80%. Però bueno, totes maneres, jo estic d'acord que...
M'he referit a les declaracions que feia
va. El tema és delicat, perquè jo crec que per una part hi ha la consciència personal i per l'altra part hi ha la coherència de partit, la disciplina, el fet que has anat amb un projecte i tal i qual, i per tant la situació és delicada, no? Perquè, com deia el Toni, doncs, bueno, si prens una postura o l'altra, després has de ser conseqüent, no? Aquest és un tema. Per tant, no sé què es podria dar a la votació. L'altre és que és evident que portar l'article, la petició de l'article 150.2, per mi, sigui l'adequat o no sigui l'adequat, és portar el debat en seu parlamentària, no? Que els partits, i per tant, crear un àmbit que pugui permetre negociar en seu parlamentària, que és el màxim òrgan de decisió espanyol. El passa és que, clar, aquí hi ha, jo crec que aquí el PSC té un problema, independentment d'altres consideracions de la tàctic o estratègic, és que, clar, ell sap que en aquest debat, aquesta votació, el PSOE votarà en contra, i per tant, si s'hagués pogut estalviar això, millor, ja ho entenc, no? Perquè quan l'argument sempre, no, és que això va d'haver pactat amb el Rajoy. Bueno, si el Rajoy diu que no, potser una manera d'entrar i intentar pactar-ho i tal és portar-ho en seu parlamentària, i a partir d'aquí, pues, escolta, que sóc el seu parlamentari que era, no? Vull dir, si el Rajoy diu, no, aquí no votarem res, però vinc al meu despatx que en parlarem. Pues, bueno, no? Vull dir, és una manera de dir, bueno, entrem a la qüestió, no? Després, a veure... Jo crec, i aquesta anàlisi ja el veurem, el resultat el veurem a mitjà i a llarg termini, o a mitjà termini, però jo, per exemple, jo estic a part d'errors estratègics o tàctics que pugui haver fet el PSC i amb algunes coses amb les quals discrepo, com aquesta de no voler portar al Parlament per la via del 150.2 el tema del referèndum, però jo crec dues coses. Primer, que el PSC no ens interessa, jo sempre dic que debilitar-ho ni que desapareixi com a partit, jo crec que a Catalunya no ens interessa, perquè tot un paper que ha fet de frontissa i de replegar, i perdó per l'expressió, tot un electorat pel catalanisme i tal i qual, s'està demostrant, sobretot en determinades zones, que s'ho estan portant Ciutadans. Per tant, jo no sóc dels que penso que se li ha de fotre canya al PSC perquè desapareixi com a partit. Jo crec que té un paper a jugar i l'ha de jugar. I segon, i això ja és una previsió a mitjà termini, antes de parlar-ne, si la ràdio segueix existint,
esperem, i si
segueix venint aquí i el Josep segueix fent de periodista. Però vull dir que jo crec que el Navarro, malgrat, sap que a curt termini és el ruc de tots els cops i li cauen pedres per tots els llocs, juga cavall guanyador, juga carta guanyadora. Vull dir, cuidado, estratègicament el PSD juga carta guanyadora, i si no, ja en parlarem d'aquí un any.
Sí, sí.
I quan dic carta guanyadora...
Quina és la carta guanyadora?
Mantenir que potser d'aquí uns mesos ho patrimonialitzarà la bandereta del federalisme. Juga carta guanyadora perquè sap que això acabarà malament. I això és una previsió que ja sé que discrepareu, però d'aquí un any en parlarem. I no sóc adiví,
No, no, escolta, aquí us la podeu trobar.
No,
si voleu fer previsions, no, encantat,
Jo crec que el PSC, a part de conviccions polítiques... sap que mitjà i llarg termini juga carta guanyadora, perquè sap que l'altra via és fotre una trompada.
El dia que hi hagi
mitja... Doncs ja dic que d'aquí un any en parlarem.
El dia que hi hagi mitja dotzena de federalistes actualment a l'estat espanyol, no a nivell... No que fem l'història, sinó actualment mitja dotzena de federalistes a l'estat espanyol, parlem-ne, però és que sembla que
són,
abans s'estavellarà. Bueno, però és que no ho ha de decidir Espanya.
I tant!
No.
I tant!
Ja hi som.
Per l'amor de Déu, un dia, no sé, haurem de fer una declaració jurada. Algú es pensa seriosament que al segle XXI, al context de la Unió Europea, es pot construir un estat nou, independent, sense acord i negociació?
Clar.
Que som Kosovo, no, algú s'ho pensa.
Però...
Perquè si algú s'ho pensa, senyors, és que els seus paràmetres mentals estan als antípodes.
Sense acord ni negociació, molt bé. Quan tens algú amb la paret pujada...
Bueno, pues no,
no, ja em diràs quin acord i quina negociació està oferint l'estat espanyol.
El
Rajoy és el mateix que ha fet anant a veure l'Obama. D'aquests temes no en parlo.
Potser, com diu el germà Bel, que no és sospitós d'espanyolisme, ni molt menys, potser tot no és possible en aquesta vida. Potser que ens veurem pensant.
Home, però com ho digui algú d'esquerra, això, Jordi?
No, si no tens que veure amb esquerres, és un costat de sentit comú. Perquè allò que deia el poeta molt ben intencionat, que tot està per fer, mentida, i tot és possible, mentida. Ni tot està per fer, ni tot és possible. Hi ha coses que probablement a curt i a mig termini, perquè a llarg termini tots calvos, com deia el Keynes, hi ha coses que a curt i a mig termini probablement no són possibles. I també ens n'hem de fer aquesta idea. M'explico? Dintre de tots els elements que hem de manejar en la nostra tete, per entrellugar un possible futur, aquesta idea potser també l'hem de tenir en compte.
Jo veig tan impossible el federalisme, o sigui, no sé quina bandereta volen agafar, quan sents les declaracions del PP, del propi PSOE.
Toni, estic d'acord amb tu, si ho parlo altres vegades. Si a l'altre costat no hi ha interlocutors pel federalisme, que hi ha molt pocs, menys n'hi ha interlocutors per l'independentisme. Aquest és el problema que tenim. M'explico, ja està. Per això dic que d'aquí un any ho veurem, o potser abans o més tard.
Home, el 9 de novembre representa que hem d'anar a votar. Representa.
Sí, però jo...
Representa.
Jo també dic una cosa, que últimament dic molt. Passi el que passi o no passi el 9 de novembre, hi ha vida després del 9 de novembre.
Sí, jo els municipals,
I espero que hi hagi vida intel·ligent, també. Per tant, vull dir que, escolta, que no s'acaba el 9.
No s'acaba el 9, com cada dia ens llevem i es fa molta feina, més enllà del 9.
Hi haurà d'haver vida intel·ligent, vida política i tal i qual, i ja s'hi ha veient, vull dir, ja s'hi ha veient. Jo soc dels que vull votar, que quedi molt clar. I ja dic que aquest anàlisi, independentment de que considero que el PSD està fent errors estratègics o tàctics, no sé si estratègics o tàctics, perquè mai s'ha pogut gairebé la diferència, perquè jo crec que hauria d'haver-se pujat al carro aquest del 54.2 i entre altres coses, si s'hagués pujat des del primer moment, probablement el tema de les preguntes del nou hagués quedat una mica més polidet i hagués quedat millor reflectit tota la vertent federalista, que com que va deixar Iniciativa i la Unió sola perquè el PSC no va voler participar, doncs esclar, potser si hagués participat la pregunta li hagués agradat més, perquè hagués pogut pressionar des de dins, no? Crec que això és un error tàctic.
Però des de fora fa l'efecte que el PSC agafa qualsevol cosa per tal de no tirar endavant la pregunta. Perquè diu, és que no podem demanar el 150, el 150 no, perquè no sé què, no, allà no tenim ningú que ens faci... En qualsevol cosa s'agafen. El sí no, els entrava en la seva proposta federal, en la pregunta. Sí, home, sí, Jordi.
El sí no, això té trampa, això té trampa. Mira, tu si tens la pregunta, els independentistes tenen un sí, poden votar sí. Els federalistes hauran de votar en negatiu. Perquè a la segona, al segon nivell has de votar en negatiu. No dona la possibilitat de votar federalisme en positiu, has de votar en negatiu. A veure, era molt millorable. Ara, jo per això, dic, millorable en el sentit federalista, perquè la pregunta és molt fàcil, eh? Davant la situació de Catalunya, vostè què vol? Un estat propi, un estat federat, o res de les dues coses? Mira si era fàcil. I només havies de fer una creu, només havies de fer. Ara, cony, has de ser-hi. Has de ser una negocia i posar els teus arguments sobre la taula, canviar la corola de les forces i intentar consensuar una cosa que més t'agradi. Totes les negociacions són així. Ara, si tu no hi ets... Ara, jo crec que... jo crec que el principal problema del PSC que té en el fet, independentment que sigui la via jurídica millor, tal, això deixem al marge, perquè per mi és una manera de portar el debat a Madrid, no? O als Corts. Jo crec que el principal problema que té és que sap que ja el PSOE els hi votarà en contra. Jo crec que és el principal problema que té, des del meu punt de vista, eh?
Sí. Home, amb el tema que deies abans de no fer del PSC llenya de l'arbre caigut, a veure, jo crec que s'esmicola sol, o sigui, no, bueno, quan estem comentant aquí jo no em considero que estiguem fent llenya, la veritat.
Però
els resultats electorals es veuran. Jo crec que l'ànima catalanista, que sempre es deia del PSC en aquests moments, amb tot el paperot que està fent en Pere Navarro, és absolutament inexistent. Si ells tenen la por de que perdran vots cap a Ciutadans, del sector espanyolista, doncs no sé cap on els perdran els del sector catalanista, perquè si algú estan defensant més en aquest moment és justament el vot espanyolista. Jo torno a dir, els crítics han de fer una reflexió i han de prendre decisions. El que no pot ser és, bueno, amagar el cap sota l'ala o voto, no? Allò, faig un vot diferenciat, em posen una multa, però tot continua igual. Home, crec que han de prendre mesures bastant més contundents si és que volen moure o creuen que poden moure el partit. Si no, el millor que poden fer és sortir del grup parlamentari, no passa res, hi ha vida més enllà dels partits polítics, i per tant, jo és el que els recomanaria, si realment es creuen els arguments que estan defensant per votar o sí o l'abstenció en aquest punt. Que a més, recordem, és que és la transferència de la competència, no és ni la convocatòria del referèndum, no és ni la decisió d'una pregunta, no és cap data, és poder tenir la competència de convocar un referèndum. Que el PSC estigui en contra d'això, és que ho trobo fora de lloc, o sigui, ho trobo desmesurat. O sigui, jo ja sé que el sí-sí no els hi agrada, ja ho sabem, però que perquè no m'agradi el sí-sí estigui en contra de la democràcia, és que ho trobo molt fort.
Anterior, la posició del PSC respecte al 150.2 ja era anterior a la pregunta. És a dir, per mi no és...
Clar, però la pregunta i el resultat final de la pregunta dels que la defensen era intuïble abans que sortia redactada.
No és un problema que el 150.2 sigui la millor jurídica o no, que per això hi ha juristes que estan assessorant, ni el tema que es faci una consulta, és la qüestió que en el moment que tu portes al Parlament o les Corts de Madrid, estàs obligant en seu parlamentària que tothom es pronunciï, entre ells el PSOE, i aquí estàs posant amb un problema al PSC.
Però quants mesos fa que, o anys que s'està parlant de la pregunta?
Diputats a Madrid.
Sí, sí.
Aquí estàs posant un poder. Ells preferirien una negociació que per mi és menys transparent i té menys entitat entre el Mas i el Rajoy, no?
No, però a veure, quan, si em diguessis...
Eviten això, aquest problema.
Si em diguessis, és que aquí mai hem explicat quina és la intenció, o mai hem explicat quina és la voluntat d'una part del poble català. Mai hem... No, home, portem anys parlant-ne, alguns més que altres, però des de fa un parell d'anys el tema ha estat molt calent damunt de la taula. En Mas ha parlat amb en Rajoy més d'una, dues i tres vegades? Sí. Quina ha sigut la resposta? Cap. Per tant, que ara ja diguis, bueno, anem per la via oficial, democràtica i més transparent, que és portar-ho en seu parlamentària, em sembla que ningú es pot sorprendre. O sigui, jo aquest argument de això hauria d'estar pactat, perquè collons vols pactar si la persiana està baixada? No es pot pactar res amb algú que no vol parlar de res.
Que el problema,
per tant, el problema, ara portar-ho en seu parlamentari és el camí més normal.
El problema no és la via, el problema és què representa aquesta via. i representa en seu parlamentari un problema pel PSOE i pels propis diputats del PSC a Madrid. Jo crec que aquest és el problema.
Llavors, PSC, PSOE tenen un problema, però el tenen ells.
Ara que, és una cosa,
ara que ens l'encomanin al país...
Jo no. Això he preguntat al Liceta aquí quan va venir un acte, perquè he dit, vale, suposo que és pel Parlament, el PSOE, i per coherència el PSC haurà de votar en contra. Dic, però si ho pactessin el Mas i el Rajoy, el PSOE ja canviaria de criteri, li semblaria bé la votació. Uh-huh. És una situació una mica... contradictòria, no?
Ja en parlarem, veurem si algun diputat que s'aixeca i va al lavabo dijous per no votar.
Però parlant de lavabo ja he de marxar, que he d'anar
molt
a caminar,
bé,
eh?
Que vagi molt bé. Jordi, Domènech i Toni.
Podem tornar el dia que
vagi...
Mas,
sí,
creu que sí?
Sí, sí. Va, tornarem, doncs. Ja negociarem els 10.000 euros. Bon dia.
Bon dia.